Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Diuen els que en saben que una persona podria viure fins a 40 dies sense menjar. Però quants dies podria viure sense aigua? Avui us ho explicaré.
L'aigua i la vida.
Ningú de nosaltres podria viure més de 3 dies sense beure. Sense beure aigua, és clar. Per tant, no estaríem exagerant gens ni mica si diguéssim que l'aigua és de tots els recursos naturals el més essencial. Segons explica el biòleg Frederic Ximeno en un dels seus estudis, l'aigua de boca que necessitem diàriament les persones no arriba ni al 10% de l'aigua que usem a casa. Segons ell, i transcric literalment, l'aigua també ens fa falta per preparar els aliments, pel sanejament i la higiene, elements claus per la salut. Tot això ens ho podem imaginar per sentit comú, però ell continua analitzant. L'aigua també la mengem i també l'usem per a produir béns i serveis. Per produir una poma calen 700 litres, 900 litres per produir un quilo de blat de moro, 10.850 litres per produir uns texans, 15.500 litres per produir un quilo de carn de vedella. I aquests són els que ell anomena petjada hídrica. Amb aquestes dades damunt de la taula, podem donar per bo el títol d'aquests espais diaris, l'aigua font de vida, ja que sense ella, de forma directa o indirecta, la vida tindria, i perdoneu el joc de paraules, ben poques esperances de viure.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel et desitja molt bones festes i que no deixis mai de sentir el Nadal.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Es presenta aquest vespre des de les 7 a la Sala Apolo de Barcelona, la número 3, la novel·la El aroma de los magos, la primera de l'autor Paulo Acam. Es tracta d'un llibre per viatjar, per sentir i per endinsar-se en les diferents realitats socials dels llocs tan allunyats entre ells, però sovint tan connectats a través dels seus personatges. El mestissatge, les arrels, la recerca de la pròpia identitat, l'amor fratern i l'amistat, però també la por, la soledat, el racisme i la impotència són alguns dels ingredients que integren aquesta primera novel·la de Paulo Akam, que està presentant, com us dèiem, aquest llibre a Barcelona. Ell és gallec, té 36 anys i va néixer en el si d'una família multicultural. Una bona targeta de presentació per entendre el que pot ser aquesta novel·la sense fronteres. I amb una novel·la començarem avui el programa, precisament es titula Dadimà, molt més que un bonic viatge a l'Índia. Parlarem amb el seu autor, Frank Patrick Jacob, que vindrà acompanyat per Alba Soler i ens explicarà el que vol ser aquesta història de dos personatges que, d'alguna manera, fan compartir els seus diaris de vida. I en la segona part ens visita ni més ni menys que el germà Alois, el prior de la comunitat ecumènica de Tese. Parlarem amb ell des de la distància física, perquè ens acompanyarà via telefònica, però des de la proximitat personal i espiritual amb aquest gran moviment ecumènic entre cristians que és Tese. I és que Madrid acollirà, coincidint amb el cap d'any, una nova trobada europea de joves, aquest pelegrinatge pel camí de la vida. Parlarem de Madrid 2018 amb el germà Alois de Tese. Això i una miqueta més amb el vocabulari interreligiós fins a les 8. Comencem el temps de diàleg. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda.
Temps de diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa.
Dadimà és el títol d'una novel·la que s'acaba de publicar i que presenta les històries de dos protagonistes que comparteixen de manera imprevista un viatge pels bonics paisatges de l'Índia. L'autèntic itinerari, però, es desenvolupa en l'interior de tots dos, que són la senyora Brooks i Alan Gordon. Inicialment, la dona, perseguida per un terrible secret, contracta l'home perquè l'acompanyi al país asiàtic amb la idea de retrobar-se amb un misteriós personatge que havia conegut 40 anys abans durant la seva lluna de mel. Les coses, però, no surten com la senyora Brooks tenia pensat i es veu obligada a recórrer l'Índia per intentar trobar-hi una explicació a la situació actual de la seva vida. Aquesta obra és un pont entre cultures i religions, com també entre aprenentatges i decisions preses, ja que té un desenllaç dramàtic que sorprendrà els lectors. L'esperança, el perdó, l'amor, la compassió i la generositat són valors interreligiosos i ben transversals que, més enllà de la història que narra Dadimà, poden interpel·lar els qui s'hi vulguin endinsar. I ens acompanya per parlar-ne l'autor d'aquesta novel·la, Frank Patrick Jacob, que és francès, resident a Barcelona des de fa 26 anys i que ha publicat aquest llibre en paper i en format e-book a través de la plataforma Amazon. Té 54 anys i s'autodefineix com un artesà que treballa amb les paraules. Assegura també que li agrada explicar històries boniques i de valors. Frank Patrick Jacob, bona tarda, benvingut a Ràdio Estel.
Bona tarda, Ignasi.
Gràcies per la seva presència a Temps de Diàleg. També l'acompanya Alba Soler, que és la seva dona, la seva companya de vida, diu vostè en el llibre. Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
I també ha tingut una mica a veure, em sembla, no?, en aquesta història.
No, la veritat és que la història és totalment d'ell. El que passa que quan va sorgir la idea estava al seu cantó.
I així també doncs, no va poder, diguéssim, abstenir-se de col·laborar-hi.
Exacte.
Anem àgilment al que és aquesta novel·la. D'alguna manera, què significa Dadimà? Si és que es pot dir.
Bueno, és que, desgraciadament, no es pot desvelar el significat de Dadimà perquè realment la novel·la té un petit toc d'intriga que fa que pues, un dels aspectes d'aquesta intriga és que Dadimà, el significat, el lector ha de llegir, ha d'arribar al final gairebé de la novel·la per saber el significat de Dadimà, no? O sigui que no puc desvelar perquè si no seria com, bueno, perdre una miqueta la intriga de la novel·la.
És una història explicada amb diaris compartits, de manera dialogada i amb el testimoni dels dos protagonistes. Com es produeix aquesta coincidència de la senyora Brooks i Alan Gordon per fer un viatge?
Bueno, la senyora Brooks realment contracta el senyor Gordon per fer aquest viatge, encara que les raons per les quals la senyora Brooks vol fer aquest viatge a l'Índia no són clares del tot. No és una senyora que sol viatjar i amb la qual pues, contracta el senyor Gordon per fer aquest viatge sense desvelar realment les raons, no?, d'aquest viatge. Després, pues, diguéssim que un cop a l'Índia, pues, la senyora Brooks i el Alan Gordon es troben en una situació que fa que, sobretot la senyora Brooks, es veu obligada a fer un recorregut al nord de l'Índia.
Uh-huh. Vale? I a partir d'aquí passen coses. Evidentment, per conèixer-les millor, la millor proposta també és recomanar llegir el llibre. Si diguis,
només, Alba, volia dir un recorregut al nord de l'Índia i a la profunditat dels seus sers, perquè allà comença el viatge interior, també.
De fet, l'Índia aboca o porta aquest viatge interior. Quina és la relació que es va consolidant entre els dos protagonistes durant la novel·la?
Bueno, diguéssim que al principi és una relació una mica distant, perquè ella és una senyora d'una ciutat gran, com Boston, ell és d'una ciutat petitona, és periodista, vull dir, la relació és una mica distant al principi, però a poc a poc es va establint una relació com de còmplice, no? De complicitat. I la senyora Brooks troba en el senyor Gordon un ajudant per poder superar la seva situació, no?
D'alguna manera és com el diàleg intercultural interreligiós, que sembla molt,
exacte,
distant, i després conflueix.
Totalment.
I l'Índia, per a nosaltres, és una cultura llunyana, de vegades, però també propera en molts aspectes.
Sí, 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 exactament, exactament.
Avui parlem amb l'autor d'aquesta novel·la, Dadima, autoeditada, però que volem promocionar, per si algú li interessa, Frank Patrick Jacob, ha escrit aquesta obra sobre dues històries que conflueixen. Quin paper tenen els sentiments i les emocions en aquesta obra? També l'experiència espiritual i com s'expressa?
Exacte. Com bé ho deia Alba just abans, és un viatge més que un viatge a l'Índia, és un viatge al món interior dels dos protagonistes, i la novel·la toca temes molt, molt importants a nivell emocional, que són com l'amor, la vida i la mort, la compassió, el perdó, sobretot el perdó, que és un pilar, jo crec, de la vida interior emocional d'una persona que agafa distància de la seva vida, no? I, bueno, són les emocions que principals que toca la novel·la, no?
I què aporta la variada cultura de l'Índia, aquests dos personatges, i el missatge que es vol comunicar a la novel·la?
Bueno, podria ser l'Índia com un altre país. El que passa és que el contrast entre l'Índia i els Estats Units és tan gran que aquesta senyora es troba amb un xoc, no? És com trobar-se en un país que és totalment diferent al seu i trobar-se amb una gent que l'acollida que tenen amb ella és de tanta generositat i tant amor que s'ha de rendir al que l'ofereixen a ella, no?
Mm-hmm. Molt interessant tot el que ens explica Frank Patrick Jacob, i volem preguntar-li pel missatge de fons que vostè vol transmetre a través d'aquesta novel·la. Quin és aquest missatge, tenint en compte el món que vivim actualment, marcat per esperances, decepcions, guerra i pau, realitats positives i negatives?
Jo crec que el missatge de la novel·la és un missatge d'esperança, no? És un, en el sentit de que realment mai és tard per canviar una vida que pot ser buida i tornar a uns valors més profunds d'amor, de compassió, de generositat, no? És a dir, mai és tard. És un missatge d'esperança per a la gent, bueno, que es troba en una situació que està per la gent una mica perduda i que de sobte poden trobar un sentit a la seva vida, no? Que és el que li passa a aquesta senyora.
L'objectiu d'aquesta novel·la és que la pugui llegir molta gent. Vostè s'ha dedicat a moltes aventures a la vida, ens comentava abans de trobar-nos en aquesta entrevista, i una d'elles és aquest llibre. Com es pot adquirir, tenint en compte també que és un treball autoeditat i que segur que es pot demanar per internet, d'alguna manera?
Exacte, internet, està publicat a Amazon, com ho has dit abans, és a dir que, pues, tecleant Dadima, Dadema.
Molt bé, aclarim-ho, eh? Sí. Dadema, amb guions entre mig.
I Amazon, pues, surt el llibre. El que passa és que també, com és un títol una mica complicat i això, jo dono a disposició el meu mòbil, que és el 644-75-92-93, perquè la gent es posi en contacte amb mi i amb molt de plaer, i explicaré, pues, com adquirir la novel·la o qualsevol cosa.
Repetim el número de telèfon, si li sembla bé.
644-75-92-93.
644-75-92-93 per posar-se en contacte amb Frank Patrick Jacob, que ens ha donat aquesta possibilitat més àgil, segurament, per a molts, com pot ser demanar aquest llibre, que ja està publicat, l'hem vist, ben bonic, ben editat, vaja, com si fos una editorial professional, molt bé, i això porta a descobrir molts misteris, també, i molts enigmes de la persona humana, que de vegades és complexa. Moltes gràcies, un plaer comptar amb vostè,
gràcies,
Frank Patrick Jacob, i també Alba Soler, a tots dos, fins una altra. Bon Nadal, i que vagi molt bé. Ànims amb la difusió.
Bones festes a tothom.
Gràcies.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
Mitzvà, plural, mitzvot. Judaïsme. Precepte o preceptes propis de la tradició jueva. Fa referència a les 613 accions o preceptes positius que Déu va transmetre a Moisès. Regula la normativa educativa jueva. Temps de diàleg. Testimonis de creients sense fronteres.
Madrid acull del 28 de desembre a l'1 de gener una nova edició del pelegrinatge a través de la Terra, de la trobada europea de joves de la comunitat de Teze. Avui tenim el plaer de parlar uns minuts amb el prior de Teze, el germà Alois, que ens escolta ja. Germà Alois, bonjour, benvingut a Temps de Diàleg de Ràdio Estel. Després de les últimes trobades a ciutats del nord d'Europa, la cita anual torna al sud. S'ha triat Madrid per algun motiu en particular?
Le choix de Madrid pour la 41e rencontre.
El fet d'haver triat Madrid per la 40a trobada europea dirigida per la nostra comunitat DTC s'explica per diversos motius. En primer lloc, vaig rebre amb molta alegria la invitació del cardenal Carlos Osoro, que ja volia convidar-nos a València, però que havia estat nomenat arquebisbe de Madrid pel papa Francesc. Una altra raó és que ja havíem tingut el plaer de fer nombroses trobades a diferents llocs de la península ibèrica, 3 vegades a Barcelona, una a València i una altra també a Lisboa, a Portugal, però mai a Madrid.
Des
de fa molts anys, molts joves de totes les regions d'Espanya venen regularment a Teze. I fou també a Espanya on, al 2014, el projecte de les fraternitats provisionals de joves es va posar en marxa a la ciutat de Huelva, donant l'oportunitat a uns quants joves de viure durant unes setmanes una experiència de pregària i de solidaritat. Com podeu veure, hi ha diversos vincles que ens uneixen. Després de la trobada amb els meus germans, tindrem una pregària comunitària a Barcelona, a l'església de Santa Maria del Mar, el dijous 3 de gener a les 8 del vespre. Aquest espai, amb els cants de Teze, és obert a tots aquells que ens hi vulguin acompanyar.
Avec les chants de Teze, est ouvert a tous ceux qui souhaitent nous rejoindre. Je suis très heureux de ce passage à Barcelone après la rencontre de Madrid.
I què es vol destacar, germà Alois, de la trobada d'aquest any?
A Madrid faré als joves que hi participen 5 propostes sota aquest títol. No oblidem l'hospitalitat. Aquestes propostes basades en la fe convidaran els creients a descobrir a Déu una forta hospitalitat, però recordaran també que l'experiència de l'hospitalitat pot unir-se als cristians de diverses esglésies, als creients d'altres religions i als no creients, així com a unir-se a ells.
Què suposa, germà Alois, per a un jove participar en una trobada d'aquestes característiques?
L'expressió pelegrinatge de confiança a través de la terra descriu molt bé el camí al qual els joves participants són invitats. Durant uns quants dies entre Nadal i Cap d'Any, entraran dins un veritable peregrinatge que requereix un vot de confiança. Cal confiança per a viatjar fins a una ciutat on no hi coneixen ningú, sense saber on seran allotjats, de vegades després d'haver fet una seixantena d'hores d'autobús. Per descomptat, proposem als joves que hi participin una experiència que és principalment espiritual, amb les tres pregàries al dia i les propostes bíbliques del matí. No obstant això, hi haurà també espai als tallers de la tarda per a moltes qüestions relacionades amb la vida en societat, l'ecologia, l'art i altres temes.
A la política, a l'ecologia, a l'art i a bien d'altres qüestions.
Avui parlem amb el germà Alois, que és el prior de la comunitat de Tézé, ambientant ja aquesta trobada europea de joves que es farà a Madrid, coincidint amb el final d'aquest any i el dia de Cap d'Any. Quins reptes, germà Alois, implica la trobada per a la ciutat anfitriona i per a l'església que l'acull?
A motiu de la trobada, els habitants de Madrid són invitats a exercir l'hospitalitat, que milers de persones s'acullin altres que no coneixen, la llengua de les quals de vegades no entenen, i en una època en què sovint es té por dels estrangers. Seria un signe molt fort. Això implica trobar famílies d'acollida, gent disposada a obrir-los les portes de casa seva, i fins i tot persones grans. Persones soles que es preparen per fer-ho. A tots ells els vull manifestar per avançar la nostra profunda gratitud.
Els desafis són plutôt d'ordre logístic, el transport, les repas, la senyalització...
Hi ha altres reptes, sobretot de caire logístic. El transport, els àpats, la senyalització dels llocs, la seguretat i la comunicació són molts aspectes que necessiten un període de preparació. Hi ha hagut una molt bona col·laboració de les autoritats civils pel que fa a la facilitació de l'obtenció de visats per als joves de l'est d'Europa, que ho han necessitat, per exemple, de Rússia o de Bielorússia. De tota manera, pel que fa a la preparació i deixant de banda les qüestions d'organització, el repte ha estat sobretot buscar els tresors de l'Evangeli que són presents a l'església local, en els barris d'aquesta gran ciutat. Tenim l'ocasió de compartir tots aquests tresors amb motiu de la trobada del 28 de desembre a l'1 de gener.
De milers de joves europeus serà l'ocasió de partager aquest tresor.
Amb quin esperit s'ha anat a aquestes trobades, germà Alois?
El millor seria que cadascú vingués en la mesura del possible amb les mans obertes per rebre i amb un cor disposat a gaudir d'allò inesperat.
L'arcabisbe de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha dit que la ciutat anfitriona, la capital de l'estat espanyol, és un lloc de trobada, de comunió i d'expansió de la fe a tots els indrets de la terra. Germà Alois, prior de Tézé, com somia amb aquesta expansió de la fe? Com, què diria?
L'Evangeli és un tresor que volem compartir amb els altres, com Crist hi va convidar els seus deixebles. De ben segur que aquest anunci s'ha de viure dins un respecte absolut per la llibertat de consciència. El papa francès mostra el camí quan destaca com els cristians poden ser veritables deixebles missioners que anuncien alegrement la seva fe posant en pràctica, a la seva manera de viure, primer de tot, el que ells han entès a l'Evangeli.
Aquesta serà la trobada número 48 de Tézé. No han perdut vigència aquestes trobades al llarg d'aquestes quatre dècades, germà Alois?
No crec pas que aquestes trobades europees perdin la seva validesa al llarg dels anys, més aviat al contrari. De fet, cada trobada és diferent. Per suposat, no és necessari reinventar tots els aspectes del programa cada any, però sempre es va evolucionant. Per exemple, a Roma, ara fa uns quants anys, van proposar als jovens, per a la pregària del migdia, passejar pel centre de la ciutat i visitar les grans esglésies. Això va ser molt ben rebut. I ho repetirem aquest any a Madrid, a les plegàries del vespre, que tindran lloc a la fèria.
a la feria.
Malgrat tota l'experiència dels anys anteriors, sempre ens deixem sorprendre i, sobretot, estem molt atents a les realitats viscudes a l'església local.
Germà Alois Prior de Teze, en aquests moments en què agafa tanta força el tancament de fronteres i el replegament d'Europa, per dir-ho així, quin és el missatge que vostè vol subratllar en nom de Teze?
A partir de les notícies internacionals, nosaltres veiem com la por s'expandeix i es posa per davant. Voldríem que la trobada de Madrid fos un esdeveniment d'esperança que doni als joves confiança en el futur. Això només serà possible si ens adonem plegats que la felicitat no es troba en la individualitat, sinó en la solidaritat entre els humans.
I què busquen els joves quan van a Teze?
Se'm va difícil respondre a aquesta pregunta de manera precisa perquè entre els joves que venen a Teze hi ha una gran diversitat. N'hi ha que creuen profundament i que ja formen part d'una comunitat cristiana. Altres que no es consideren necessàriament creients, però que estan en una recerca espiritual de vegades molt profunda. I altres que estan encara molt allunats de l'Església. Entre els germans, ens sorprèn molt sentir joves que acollim a Teze quan diuen que s'hi troben com a casa. Per ser realment ells mateixos, necessiten sentir-se útils, veure com es reforça la seva creativitat i tenir responsabilitats.
De voir leur créativité encouragée, de recevoir des responsabilités.
I com veu el germà Alois Prior de Teze els joves del segle XXI?
Jo diria que els joves, sovint, mentre busquen un sentit, no tenen sempre les paraules de fe per expressar la seva set d'estimar i ser estimats. Jo desitjo de tot cor que la trobada de Madrid sigui, per tots els que hi participaran d'una manera o d'una altra, una escola de la confiança i de la fe.
Une école de la confiance.
Moltes gràcies, germà Alois Prior de la Comunitat Ecumènica de Teze, per haver-nos dedicat aquests minuts. Aprofitem per dir que també sortirà una entrevista en el número del Setmanari Catalunya Cristiana que es publicarà amb data de 30 de desembre, la setmana vinent, ja coincidint amb l'inici de la trobada. Una abraçada, germà Alois, a vostè i a tota la comunitat de Teze. Bon viatge i bona estada a Madrid. I també a Catalunya, recordem-ho, el 3 de gener, amb aquesta pregària a la Basílica de Santa Maria del Mar, amb cants de Teze a les 8 del vespre. El 3 de gener a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria del Mar. Una abraçada novament, germà Alois, bon suar i hasta pronto. Adeu-siau. El Senyor és la meva força. Amb aquest cant ens acomiadem, amics oients, tot desitjant-vos de tot cor unes molt bones festes de Nadal. Sabem que aquesta commemoració és cristiana, però també tenim molt clar des de Ràdio Estel i des d'aquest programa que el Nadal és molt obert a totes les religions i a totes les creences, perquè l'esperit de tendresa, de llum, de retrobament familiar i de fraternitat no distingeix entre cap credo i entre cap visió de Déu. Amics i amigues de totes les religions, molt bon Nadal i molt bones festes de les vostres tradicions. Algunes, com les dels jueus o dels musulmans, s'han viscut recentment. Altres es viuran també, de fet, durant tot l'any. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Com que dimarts vinent és Nadal i l'altre dimarts és Cap d'Any, ja no ens retrobarem fins al dia 8 de gener. El 8 de gener tornarem a 8:15 del vespre, temps de diàleg a Ràdio Estel. Adéu-siau!
Temps de diàleg.
Ràdio Estel.